En aquest programa de Mossega la Poma parlarem de metodologia, eines i experiències aplicades a la formació en tecnologia, de fet aplicades a la formació, i ho farem amb Carles Canyo, professor interí de cicles formatius d'informàtica i altres coses. Tindrem la tradicional tertúlia Mossegui i tancarem el programa, com sempre, amb les vostres propostes.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, molt benvinguts a Mossega la Poma, un programa on parlem de tecnologia dispersa i moltes coses més. El control tècnic, senyor Albert González. Millorat el refredat, xato. Gràcies. Redacció, senyor Raül Arribas.
Hola a tothom.
Codirecció avui absent, que està fent de cangur el senyor Marc Alier, el nostre productor.
És d'Austràlia.
Que, per cert, hem de felicitar el nostre productor perquè ha estat el seu aniversari, ha fet anys.
Sí, i se'n fa de viatge entre poc. L'Albert no està d'acord amb la broma que he fet fa 10 segons.
Molt bé, i el nostre convidat, el senyor Carles Canyo, professor amb vocació de mestre i comunicador mogut per la curiositat i les ganes de compartir coneixement i experiències.
Hola a tothom.
Conducció i direcció que us parla, en Tomàs Manzanares.
Sí, recordeu que ens podeu seguir a iPhone i Android amb la nostra app, que l'heu de buscar pel nom de Mosseguis, que com que ve de Mossega la Poma va amb dues S's, bueno, de fet amb tres, però vull dir, entre la O i la E hi ha dues S's.
Molt ben puntualitzat.
Saludem a totes les emissores locals que ens remeten les seves respectives graelles, és un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres, com sempre.
Hola Tomàs, avui estic molt content.
Ostres! No m'ho esperava pas, això. A veure, Carles, per què estàs content?
Primer perquè estic aquí amb vosaltres al Mossega la Poma, us segueixo des de fa molt de temps, però després perquè l'altre dia vaig llegir a Twitter que hi ha hagut una empresa que ha tret un tablet que es diu Amplify Tablet i que és un tablet totalment orientat al sector educatiu i sembla ser que, a part de ser un tablet que està bastant bé amb Android, doncs instal·len una sèrie d'aplicacions ja de sèrie per controlar el que fan els alumnes, temes gràfics amb matemàtiques i, bueno, penso
que... Llavors, relacionar dos conceptes que crec que ni el Tomàs ni el Marc estan d'acord, que és un tablet que està bé i amb Android.
Per educació.
El mòbil, mica en mica, ho van entenent.
M'agrada perquè el Carles ha agafat el testimoni del Marc i, escolta'm, aquí ve un parell més de programes i el tenim destroyer, eh? Molt bé, com es deia, perdona?
Amplify Tablet.
Amplify Tablet, ho posarem a les show notes.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana, a casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, tornem a taula. Avui, com sempre que no hi és el Marc, tindrem un podcast molt tranquil, molt sense cap tipus de...
Jo intento introduir una mica de caos, però és que al costat del Marc no soc ni un aprenent.
Molt bé, Carles, ja l'heu escoltat. De nou, benvingut a Mossega la Poma. Ets mestre, t'interessa el com, remarques molt que t'interessa el què quan t'he vist fent conferències i adreçat en el procés d'aprenentatge. En aquesta l'entrevista l'hem separat en tres parts, tot i que nosaltres tenim caos i sempre barrejarem coses, que és metodologia, eines i experiències adreçades a l'educació en tecnologia i, de fet, a l'educació en general. No? Comencem. Comencem parlant de una cosa que tu dius i que tu afirmes, que és coneixements tècnics sí, però competències també, sobretot en comunicació i empatia, treball d'equip.
Penseu en la figura típica d'un enginyer o algú que té molts coneixements tècnics. A mi em ve molt la imatge d'una persona que es tanca una mica amb si mateix, amb el seu ordinador, i que segons quines habilitats socials doncs no les té tant. I sempre dic que els coneixements hi han de ser, però aquesta persona s'ha de relacionar doncs, amb qui sigui, amb uns clients, amb uns usuaris, amb uns companys de feina, ha de treballar en grup. Llavors penso, en la meva experiència, quan vaig estudiar enginyeria informàtica, això, només ens donaven coneixements. I a l'FP a vegades també paquem d'això. I es parla avui en dia de que no només n'hi ha prou, i moltes empreses et diuen, prefereixo algú que no és tan crac, però que sap més treballant aquí.
És que, de fet, això que estàs dient, potser alguns no són conscients, però és un drama, segons quines bandes, segons quines empreses. Hi ha gent que és, és incapaç d'explicar una cosa. I ho sap, però no ho sap estructurar a nivell mental per poder-ho explicar, o si no és massa tímid, o... Clar, si no pots explicar segons quines coses a clients o als mateixos companys o un altre departament, això és molt greu.
La realitat és que al món de l'empresa, ja no dic al món de l'educació, al món de l'empresa, abans els informàtics estaven allà al sòtano 3, saps?
Els trolls.
Sí, els trolls. Però això ja ha passat una mica de història, afortunadament. I, de fet, quan més puntera és la feina, més relació tens amb els clients, encara que siguis com... passant al cas de la meva empresa, on el gruix de persones són administradors de sistemes, però són administradors de sistemes que interactuen contínuament amb el client. Per tant, les habilitats d'empatia i comunicació, claus. Més enllà de les tècniques. O sigui, les tècniques ja, com la mili, se le supone, ¿vale? Però...
Però sí, això planteja un problema... Que
és... Això s'ha d'ensenyar i s'ha d'aprendre.
Clar, el problema que planteja és que normalment no ens ho ensenyen o no ens han ensenyat. I després, com a professors, si a mi no m'han ensenyat tècniques de parlar en públic, d'empatia, doncs com les puc fer jo? I queda una mica a l'acció de que cadascú tingui una mica de curiositat, es formi per aquí i pugui introduir-ho. Però jo crec que de moment, fins que no passin més anys, hem de fer una feina extra, si cal, als professors, perquè si no...
Jo tinc una crítica cap a vosaltres, tot i que jo també soc
professor. Això va per començar.
Sí, ja.
Primer bloc.
Vale, pum. No, a veure, li dic amb tota la confiança i carinyo perquè l'he anat a veure, a fer les conferències i...
Sí, després jo tinc una crítica constructiva. Bé, i ve amb carinyo preparant-te perquè...
Paca.
L'hòstia és la mà oberta.
No.
T'ha faltat de dir i amb respecte.
I amb respecte.
Sin acritud.
No, el cert és que no tinc sempre l'oportunitat de veure en territori de l'entrevistat què fa. I amb tu doncs, he tingut l'oportunitat d'anar-te a veure i puc parlar amb... No, crec que és la primera vegada Música a la Bomba que parlem en propietat d'alguna cosa. No.
Intentarem que no repeteixi.
Exacte. Venia tot que és molt difícil fer moure, no cap a tu, parlo en general dels professors, és difícil fer-los moure de la seva, diguéssim, espai de confort. Vale? El que tu proposes i el que jo veig que tu fas... ja ara entrarem una
perdó, un segon, aquesta crítica que acabes de fer pots aplicar-ho a qualsevol professió.
Sí, a qualsevol professió. Però ell proposa fer coses que no són les que es fan habitualment, per tant, pel professor suposa un esforç d'aprenentatge, de prova i error, perquè a vegades t'equivoques i la cagues i no et surt bé, i després et treus tu fora de la situació de confort i encara és més greu, treus els alumnes de la seva situació d'alumne de confort, perquè els fas fer coses que normalment no fan.
Bueno, aquí has donat amb la clau, no? El tema de gestió organitzativa, que com diu el Raül, doncs pot ser de professor al sector sanitari o en una empresa. No? I aquí és sempre un peix que es mossega la cua. Si ningú surt del seu estat, els resultats són els mateixos de sempre, surten gent titulada amb coneixements sense habilitats i al final sempre estem igual. I la típica frase que es diu d'Einstein, la bogeria és esperar els mateixos resultats diferents sempre fent el mateix. No? Doncs aquí, si no volem acabar bojos, algú ha de començar a fer aquest canvi. Que és algun friqui que té ganes de fer-ho? Pues, bueno, la idea és que ho encomani. Diuen que cada vegada que una persona estornuda encomana dos al refredat. La idea és que comencem a estornudar dos.
Bueno, mira, no li diguis a l'Albert en té tres aquí.
Sí, aquí té per com... anem a parlar de metodologia. Tu proposes pels professors més clàssics una cosa i pels més agosarats una altra. Pels clàssics.
Molt bé. Partint de que costa el canvi sempre perquè fa por, els clàssics seríem aquests que sistema eminentment transmissor. Molt bé. Hem de fer exposició de temes. Si es fa una bona classe et pot estalviar molt de temps. Si jo m'ho he de buscar ara programació en Python, que no n'he fet mai, em puc buscar la vida o potser si tu en saps, escolta, en unes hores avanço moltíssim. El tema és que no sempre es fa així. I molts cops es fa molt, com aquell anunci de fa molts anys, de les roques metamòrfiques, no sé si se'n recordeu.
Sí.
I doncs es fa molt monòton. I a més, ara la gent afegeix suport visual, és un dir això, suport visual, perquè agafa unes diapositives.
Això sí que és el penyazo absolut.
Sí, amb PowerPoint o una eina similar i comença a llegir literalment quasi les diapositives.
Llavors... Que són les mateixes que ha fet servir per preparar-se a la classe. O sigui, horrible. No, sí. No ha pensat... O sigui, zero disseny. ¿Vale? Zero...
És que ni que fossin màquers, és el que diu ell. És que la metodologia aquesta és que o el que t'explica t'interessa moltíssim o és molt dur de tragar.
I una altra cosa, abans que entrem una mica amb això que m'interessa molt, el tema de les presentacions. L'altra cosa, i jo a vegades n'he pecat i em reconec, faig la meva culpa, és pensar que els alumnes són estúpids. Jo no penso que siguin estúpids, vull dir que estan mancats de coneixement. ¿Vale? I cada cop, i amb temes de tecnologia, no és cert. Et trobes alumnes a classe que saben un huevo. Saben un huevo d'una cosa molt concreta i això s'ha d'explotar. No?
Els hem d'escoltar més, perquè sí. A vegades anem amb el nostre discurs, jo venia aquí a hablar de mi libro,
sí.
I llavors doncs, després els hi deixem anar i jo a vegades pregunto, i a mi m'agrada quan aprenc d'un alumne. De fet, a mi si un alumne em fa sentir un garrulo, ho trobo bo.
Genial.
I la pena és que passa poc, però m'agradaria que em fessin sentir més garrulo, perquè vol dir que en saben molt i que jo puc aprendre d'ells. Però tornant al que dèiem abans de l'exposició, tu el que pots fer és, fa servir un PowerPoint, molt bé. Molts professors em diuen, però és que jo vull matar dos pájaros en tiro. Jo vull que em serveixi per el dia de la classe i vull que em serveixi per apuntar els alumnes.
Estic movent el dit perquè jo he fet classes d'office, ¿vale? Aquí on me ves, he hecho classes d'office. I els hi dic, les presentacions són per presentar. Presentar agradable, presentar maco i presentar clar. Si vols donar un suport addicional, per això tienes el Word. I si a sobre el suport addicional està basat en temes de càlcul, coi, tens un Excel, que per això l'han inventat.
Però Tomàs, el que anava a dir era que molts em demanen això. I jo els hi dic, a veure, hi ha una manera en què tu pots satisfer les necessitats dels alumnes amb una cosa visual de veritat i després utilitzes com a punts, que és tan fàcil com la pàgina de notes.
Clar.
La pàgina de notes és tot el teu totxo de text, ho poses a la pàgina de notes i a la diapositiva una cosa visual.
O al final de la presentació, també.
No, el tema és que si cada diapositiva pot tenir, imagina't, un gràfic de barres, una notícia, i tu a sota poses el text allà que tu verbalment diràs el dia de la classe. Doncs mentre fas la classe, el suport és visual i no estàs llegint de la pantalla que veuen els alumnes. I quan després allò pots generar un PDF, els envies als alumnes i tenen una mena de punts. Amb un pas superpetit ja tens aquest problema que molta gent em planteja. No vull fer doble feina.
Això el que busca suposo és que l'alumne estigui atent al professor, no? Perquè no tingui tot ja a la paret i pugui ignorar el professor.
El tema és que amb aquesta metodologia per gent més clàssica, hi ha un senyor, hi ha molta gent que ho ha estudiat, però un dels meus referents és un psicòleg que es diu Richard Mayer, que va fer un llibre que es diu Multimedia Learning i que ell, fent nombrosos estudis, va trobar 12 principis d'aprenentatge multimèdia que s'apliquen en molts casos en quan fem una classe o una presentació.
Recordeu que estem parlant pels més clàssics. Ara vindrà després els més agosarats. Sí, ara, però pels clàssics...
Pels clàssics la idea seria que no has de fer un PowerPoint totxo amb molt de text. Normalment el text es limiti a frases, paraules, conceptes, i que allà tu fiquis coses que donin un suport visual al teu discurs.
Però si molts profes, amb perdó, quan acaben el seu primer PowerPoint, que se'ls salten les llàgrimes, que estan contents perquè en sa vida han tocat un PowerPoint, amb prou feines li han posat 4 moviments i estan superexcitats, a sobre ara si dius que no, no, que treguin el text, que ho sigui molt més visual, que s'aprenguin la lliçó, perquè en el fons ha de ser un acompanyament, no? Entenc?
I és més, els diria que fessin com Mourinho. Que comencin que comencin sempre a lliçó amb el per què. Puc què? No? El Mourinho feia molt bé això, no?
I llavors... No, perquè ell no el feia. Si li l'hagués explicat, sí, però ell no explicava el per què.
El Mourinho feia trampes, el que passa que sí que deia el per què.
Exacte. Doncs, per què? Perquè jo si he d'explicar política contrasenyes als meus alumnes quan explico seguretat informàtica, començo explicant per què són necessàries les polítiques de contrasenyes. Llavors explico casos que el 30% de les contrasenyes són 1, 2, 3, 4 o no sé què. I després explico, un alumne em va dir que li van hackejar l'autoescola on treballa perquè li van patar la contrasenya. Llavors, té més significat. Si té significat, després entrarem als detalls.
Anem a parlar ara de les habilitats pels més agosarats o de les metodologies que poden utilitzar els més agosarats.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Molt bé, seguim en companyia d'en Carles Caño. I abans d'entrar a les eines, anem a veure què podem fer amb els docents o què poden fer els docents més agosarats amb això de la metodologia.
Molt bé, en primer lloc diré que jo porto 8 anys fent FP informàtica i que ha sigut enguany aquest curs que m'he atrevit a fer aprenentatge basat en projectes. És una cosa que havia fet en altres llocs, a la universitat, però a la FP no. Llavors, també parteixo d'això, que el canvi costa, i de que, però si hi ha algú que una mica tingui el cuquet de provar noves coses, l'ABP o aprenentatge basat en projectes és una forma fantàstica de sortir-se del més tradicional. En què consisteix? Doncs, en comptes de fer explicacions al professor i ara et poso una activitat o una pràctica, doncs no, hem de fer un projecte. Us diré jo el que he fet recentment. És temes de seguretat informàtica. Puc explicar els diferents atacs i ara faig una pràctica o puc fer que ells facin aquells atacs i després mirin com solucionar. Si de cas, ho puc explicar més després. El tema és que no està clara la seqüència de coses que han de fer. Mm. Mentre que quan jo els hi posava una pràctica, exercici 1, instal·la això i prova això, apartat A, què passa si no sé què, apartat B.
I els hi poses més un objectiu que no una pauta, no?
Exacte, perquè jo vaig veure que a la vida real ningú et diu 1, esto, B, A, B, C, D. O sigui, a la vida real et diuen, xato que ha petat el servidor de correu electrònic.
És que a la feina s'està molt més orientat a l'objectiu que no a la tasca metòdica.
I de fet, com ho facis és el teu problema.
Exacte, i de fet, la seqüència d'ordres no és evident, que és una de les coses que avui està molt de moda. Temes de productivitat amb gestió, amb temes de coneixement, no és com una cadena de muntatge que ara he de treure aquesta peça, posar-la aquí, esperar que refredi, tornar-la a posar allà. No, com començo? Parlo amb el client, parlo amb l'usuari, em planifico el temps. Llavors, un projecte pot ser petit, pot durar molt, no sé, un dia o dos, o pot durar un mes. El tema és que hi ha una cosa a assolir, un objectiu molt concret. I llavors, els alumnes, normalment es treballen en grups que poden ser 2, 3 o més, depèn del cas, doncs s'han de una mica començar a repartir la feina. Cadascú sempre té unes facilitats, el que és més líder, el que és més... Jo faré la part de maquetatge amb el Word o tal... Llavors, cadascú es pot fer responsable d'una part, han de fer uns acords, no vol dir que un no faci res amb el Word, no? Uh-huh. I la idea és que el professor, més, en principi, no explica. Com a molt, en algun moment, si vol la gent molt perduda, pot fer una sessió de resoldre dubtes.
Ah, perquè aquesta feina la fan a classe, no la fan fora.
No, la fan també. A classe. Ah. O sigui, jo veig un llibre que em va agradar molt, que es deia, era en anglès, però era com el manual del professor vago. I era...
no anava per aquí, eh? No, però també.
El tema, diu, no, hem de currar, no? Però diu, és que... El senyor deia, sempre m'adonava que venien els meus alumnes a veure com jo treballava. O sigui, jo em preparava les classes, jo feia la classe, no sé què, i ells estaven allà amb la cadira allà...
Per puntuar al final, no? Sí, sí, avui sí. Un 7. Sí.
Llavors, em va quedar gravat això, no? Ostres, és veritat, han de pencar ells. Nosaltres també, però jo crec que ells, si tenen un dubte, que sigui a classe, jo li pugui resoldre a classe. Si no hi ha manera que se l'instal·li a l'Apache i que no sé què, l'has instal·lat, doncs jo vaig allà, m'arremango i dic, a veure per què l'Apache servidor web no et funciona. Però mentre que si li passa a casa, jo no estic allà per ajudar-lo.
I suposo que la dificultat és identificar bé l'objectiu del treball perquè acabin assolint els coneixements que tu volies que adquiriessin. No?
Bueno, i treballar
perquè
en grup.
Perquè si no està molt simple, si no està molt definit, poden acabar aprenent moltes coses, però potser no el que tu volies que aprenguessin.
Exacte, o sigui, és molt important al principi definir l'objectiu i el per què. I vaig veure un vídeo fa poc d'Estats Units amb gent tipus ESO que havien de dissenyar una ala d'un avió. Llavors feien proves, tot això i requereix una feina per part del professor, perquè a més ells anaven fent proves, els primers prototips eren dolents, havien de llegir una documentació i al final feien ales d'avió que presentaven davant d'experts en aeronàutica. Mm-hmm. O sigui, hi veus un xaval de 12 anyets amb el cabell llarg i amb el traje i la corbata allà presentant-li tot il·lusionat al senyor d'aeronàutic. No? I això li dona molt més sentit.
O sigui, i tant.
Si tu saps que està acotat, que això no serà pel professor, sinó que li presento un expert, ho presento davant d'uns companys, o és per ajudar la comunitat, tot pren molt més sentit.
I que el teu esforç acaba en una cosa, encara que després aquesta cosa es quedi allà, però vull dir que suposo que és això, no? Veure com desenvolupes i creix alguna cosa que al final acabes presentant, tens com un objectiu final,
exacte,
un producte.
Exacte, ho has dit molt bé, el producte. És com quan anàvem a primària i fèiem algun treball en plàstic, anàvem a casa, mira, mama, he hecho una maqueta del Coliseo Romano, no? I tot orgullós.
El deixes a l'habitació, o el típic dibuix que després els teus pares han de portar a sobre, que després el veus i dius, joder, com estimàvem per portar això a sobre?
Pues la idea de projectes és que hi ha un producte, no ha de ser simplement un document que es llegirà el profe, si tens sort que se'l llegeixi, no?
Mm-hmm. Sí, el tangible el recordes tota la vida. el treball igual no, però el tangible, el físic, l'objecte, ho recordes. Jo tinc dues preguntes abans de l'habilitat de comunicar o de parlar en públic. Això és una altra que sé que tu ho demanes i ho treballes. No? No et sents a vegades una mica sol?
No, quina pregunta.
Encara tots amb cara de pòquer.
Sí, però, no, perquè veig que en FP o, saps, no veig molta gent predisposada a experimentar amb metodologies o fer coses que no siguin les tradicionals, saps?
Bueno, és una cosa que és la gota malaia, és ja. Ser un pesat. Jo sóc el meu departament, sóc el conegut pesat de la metodologia, no? Sempre estic, no sé què metodologia, no sé, mai em fan cas, no? Però de tant en tant em diuen, podríem fer això com diu el Carles, no? I bueno, una de cada 20, no? Bueno, pues ja és algo.
Com fomentes l'habilitat perquè els alumnes parlin en públic?
Doncs els faig parlar en públic i, per exemple, amb una assignatura que pot tenir unes 130 hores durant tot l'any, doncs, per exemple, hem fet, que jo recordi ara, 3 presentacions. I el tema és que jo els dono unes directrius, una mica això, no? Res de llegir, prohibit llegir del PowerPoint, intenteu que sigui amè, etc. Els dono 4 directrius, ho fan, i normalment les primeres doncs, són més fluixes, llavors bueno, jo els dono un feedback. I els dic, sobretot aquest feedback és de cara a la propera o de cara a quan feu el projecte de final de curs.
Com perquè es vagin corregint-se.
Exacte.
I ho graves en vídeo a vegades. També.
Sí, a vegades els gravo en vídeo, no sempre.
També he vist que quan alguna persona destaca o té algun aire de coneixement interessant, el poses a la palestra i fas que faci la classe. No?
Sí.
Jo ho he vist i m'ha sorprès. Un alumne fent de profe, no?, per un tema concret, cosa que em sembla molt interessant.
Sí, el Pau, que era un alumne de segon d'ASICS, Administració de Sistemes, doncs ell tenia una Raspberry i el Twitter el segueixo perquè jo obligo els alumnes a que es creen un compte de Twitter i llavors...
Vamos, no vas veure tu TV3.
Ai, els pares que hagin mirat el documental. Què va ser, ahir o abans d'ahir?
Va ser diumenge? Al 30 minuts.
Sí.
No el
una mica sesgat, perquè...
Ojo peligro, que allà van venir a dir...
És que el carrer, és com si diguessin, hòstia, és que al carrer poden passar coses. Hòstia, clar que em poden passar coses al carrer, per això està al carrer.
Comença amb Twitter i t'acabes punxant, eh?
O com ell diu, per terra, mar i Twitter. Molta gràcia.
No, realment no era tan així, però sí que és veritat que sense dir-ho, segons quin pare que estigui una mica allunyat de la tecnologia, podia acabar amb aquesta sensació de dir, ai, que el meu fill té Twitter i Facebook...
No et passa això?
No, de moment no, perquè
són més grans.
FP, sí. Tenen ja mínim 16 o 17 anys, però jo els obligo a fer servir Twitter perquè pues, jo comparteixo coses de l'assignatura, vull que ells també comparteixin coses i bueno, la veritat és que el seguiment és baix, perquè em diuen, profe, que no sé com va això, i els dic, algú et va ensenyar a fer servir Facebook? No, dic, pues, doncs això, vull dir que espavilis. Però bueno, els pocs que utilitzen Twitter està molt bé perquè comparteixen coses, alguna vegada em pregunten un dubte, jo si puc els hi responc, i després que descobreixes una altra cara de l'alumne, que si no sempre està a l'aula. I el Pau aquest doncs, tenia el tema de la Raspberry i s'havia fet un multimedia center amb l'ex-BMC i jo li vaig dir, ostres, com va això? I va donar peu a que fes una xerrada a les portes obertes.
Jo sabia que amb en Carles ens menjaríem tot el tema del guió. Ara haurem de condensar amb un únic tall eines i experiències.
O allargar-ho.
O allargar-ho.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Molt bé, seguim amb Tertúlia, amb Carles Canyo, i hem parlat d'ensenyament, tecnologia, volia metodologia...
Volia interrompre, però és que estava pensant en què i no se m'ha acudit, ho sento, Marc.
És que fer de Marc no es pot improvisar.
És que t'he dit, que
si no ets Marc Alier.
Jo ho intento, però de debò que és molt difícil.
Vinga, eines. Eines per això que acabes de dir, no? Eines que ens ajudin a treballar les presentacions, a treballar la part multimèdia...
Hi ha una eina que vaig descobrir aquest curs que em va agradar molt, que es diu Socrative, i que és molt senzilla, eh? Està per navegar web i per Android i iPhone i consisteix en com obtenir feedback immediat i anònim de la gent que està a la teva classe.
En temps real?
Sí.
O sigui, que tu pots modificar el que estàs dient, sí, pots notar que s'estan avorrint, és això? O és igual al final de la classe? Jo ho vaig veure per sobre quan vas...
Però els alumnes tenen un ordinador davant, ho faran amb
sí,
el seu mòbil?
Sí, sí, ah. Necessitem que tinguin un dispositiu amb connexió a internet.
Perquè ells votin, és, en el fons és un sistema de votació, no?
Sí.
Però que és un... M'avorro... Me aburro, no. Me lo paso bien, no, me aburro, no, no sé jo.
És que tu pots fer preguntes verbalment, jo ho faig servir, per exemple, per repassar el dia següent, no? Si vaig explicar clau pública, clau privada, el xifrat, vinga, va, la clau pública no sé què, i fas la pregunta, verdadero o falso? I doncs allà veus la crua realitat, perquè els professors, nosaltres diem, expliquem i diem, què, queda clar, i ningú diu res, i algú diu, sí, i tu t'ho creus, o sigui, il·lus. I això m'ha passat amb un professor que compartia una assignatura de programació, i ell feia això, no? Queda tot clar, i tothom, sí, sí. I jo li deia, anem a provar això. Fèiem el Socràtic, dic, vinga, va, si tenim una variable tipus enter, no sé què, quants bytes ocupa memòria? I sortia la realitat. I el meu company es posava les mans al cap de com... Es deprimia una mica, no? Dic, però és que això és així, el que passa és que abans no ho veies, no?
Llavors, pots... aquell, sí, com generalitzat de l'aula, no?
Sí. Exacte, i pots fer preguntes veritat-fals, pots fer preguntes obertes que donen una resposta d'un paràgraf o més, i pots fer preguntes, doncs, tipus test, que hi ha 5 opcions.
Les prepares abans?
Jo normalment les improviso, com que són verbals... I a vegades sí que me les he preparat algun cop. I hi ha una part que jo no he tocat, que és que pots fer qüestionaris escrits. I té un mode així, com una carrera de l'espacio, on cadascú que entra se li assigna aleatòriament a un grup i es fa un qüestionari per temps i els que van encertant es veu a la pantalla uns coets que van avançant. Llavors agafen un
sí,
pique,
sí.
No?
El gamification.
Sí, això és aplicar gamificació també a l'escola.
Molt bé, això, Socràtic, no preneu nota, tranquils, que tot estarà apuntat a les show notes a mossegalapoma.cat. Més eines.
Una altra eina que potser sembla que no és molt original, però que va molt bé, és Google Drive i Google Docs.
Amb la part de Hangout, no? I de chat associat a la feina. No?
El nostre guió, que ens veus, l'estim mirant del Drive.
Sí, sí.
El nostre guió només existeix allà.
Sí, sí.
El tema és que, per exemple, jo he descobert que si... Ja coneixeu Moodle, no? L'entorn aquest programari lliure, es fan lliuraments, utilitzem bastant Moodle allà al centre on jo estic, però me'n vaig adonar que si feia servir el Google Docs, jo tinc un historial de cada vegada que un alumne ha fet alguna cosa. Per tant, clitxo molt més ràpid el que no ha fet res o el que ho ha fet a última hora. Miro l'historial i dic, mira, tu l'últim dia...
Que si t'escolten estàs descobrint el truc, eh?
Bueno, però ells no hi poden fer res.
Ah, no, però com a mínim sabran. Ells també entraran al Revision History a veure si surto, a veure si surto.
No, però és que jo els he dit això, els he dit que sapigueu que jo miro i els ensenyo com fer-ho. Llavors, està molt bé perquè primer veus realment qui penca i qui no penca. Després, fomenta el treball col·laboratiu, perquè entre ells poden... I a mi els he dit que em donin permís d'edició i llavors, és la primera vegada que jo he donat feedback sobre un treball abans de lliurar-lo. O sigui, una cosa és a l'aula que et pregunta un dubte, tu vas i li resols. Però jo de tant en tant, mentre ells feien activitats, obria el Google Docs, mirava el seu projecte i els anava afegint comentaris. Per exemple, t'has oblidat aquí afegir això. No em posis només la comanda IPTables, explica'm per què serveix. I la veritat és que això fins ara no ho havia pogut fer. El Google Docs també va molt bé per fer formularis, i per l'aprenentatge basat per projectes hi ha una cosa clau que és la rúbrica. La rúbrica d'avaluació, que és una taula, en realitat, on a cada fila hi ha un criteri d'avaluació i a cada columna és des de molt malament a molt bé. Llavors, la idea aquesta és que és una feina fer-la, però si la fas...
Després... Per cada concepte, per cada cosa apresa.
Sí, per exemple, imaginem que volem avaluar una presentació. Faig una rúbrica sobre la presentació. Doncs una fila serà el tema visual, suport visual. I posaré... hi ha predominància del text i no sé què, molt malament. I la millor serà, és un suport visual que sempre va d'acord amb el que diu, on el text és mínim, i aquí has de fer el ventall. El bo d'això és que tu li passes a l'alumne, en teoria, al principi, amb el que ell ja sap de què l'avaluaràs. I amb un Google Docs formulari, quan acaben el projecte, els fas que s'autoavaluïn. I jo vaig fer això, i després jo vaig fer servir les mateixes rúbriques, i el curiós és que un 20% de les notes eren clavades.
I hi havia majoria de gent que es puntuava per sobre o per sota
no,
el que tu
no,
vas
perquè fer? Jo els hi vaig dir, heu de ser honestos perquè jo també ho faré i perquè si m'enganyeu inclús encara us baixaré més la nota. Llavors...
Amenaçau.
És humilitat obligada.
Hombre, llavors el tema és que un 20% coincidien, la resta tenien variacions petites. I el que no vaig fer, però que també es fa, és la coavaluació. I és que pues, l'alumne A avalua a l'alumne B i viceversa. Llavors això amb un formulari de Google Docs és fantàstic.
Fact de l'assignatura també, dius?
Sí, això també, una cosa que els informàtics hem d'aprendre a fer és tenim molts problemes, i dic, si ets informàtic tindràs problemes, vull dir, la vida personal no sé, però amb els ordinadors segur.
El millor amic serà Google.
Exacte. Llavors, el que és un error és resoldre el problema i ja està.
I no documentar res.
No documentar, perquè al cap de 3 mesos i no te'n recordaràs. Llavors, en aquest sentit, jo creo un document que és la FAQ de l'assignatura amb Google Docs, on quan un té un problema, el resol i dic, vés a la FAQ, posa el problema i posa la resposta. I si no sap la resposta, doncs posa només la pregunta. I un altre, al cap d'un dia, es troba la resposta i posa la resposta. Doncs Google Docs va molt bé.
Perdona que t'interrompeixi. Hem arribat a dir on treballa? Perquè estem aquí parlant del que fa...
No ho hem dit on treballes.
Estic a l'Institut Joan d'Àustria, de Barcelona.
Ah, exacte. Mira, sí, és veritat, que són jo, et vaig veure. Queden dues eines més, anem a dir-les, i abans d'entrar amb les experiències, acabem el tema de les eines. Ara, per programar i per fer screencast.
Sí.
Que s'enregistra, diguéssim, allò que fas en l'ordinador.
Sí,
no?
A la pantalla més la teva veu, si vols, opcionalment. Doncs, bueno, jo faig servir un que és de pagament, aquí és la mala notícia, però que penso que és el millor, està per Windows i per Mac, que és Camtasia Studio.
Va molt bé, sí. Per Mac hi ha altres alternatives, però sí, Camtasia té moltes eines al voltant.
I el tema és que pots provar-lo durant un mes, vull dir, per veure si et convenç o no. Llavors, si és el que faig servir, jo des de fa un temps enregistro algunes classes i, bueno, i després les penjo. I als alumnes els hi faig fer a vegades videotutorials.
De fet, us posarem el link del seu canal de YouTube, que està molt bé.
Sí, ara en parlarem del seu canal.
Perdó, però és que ja dic que avui no m'havia pogut llegir el guió, ho sento.
Doncs el tema és que, com ho íbamos diciendo?
Al Camtasia.
Al Camtasia, gràcies.
Les classes enregistrades.
Les classes enregistrades. Pues, a vegades els alumnes els dono a escollir. Podeu escollir el format de presentació. Pot ser un document de text, tipus Word o OpenOffice, una presentació, però per veure com a document, no per... Llavors pot tenir més text, evidentment, o un videotutorial. I hi ha gent que a vegades em fa el videotutorial i després el penja a la xarxa i veu que el visiten.
I per Linux hi ha una alternativa al Camtasia, que és...
Sí, Record My Desktop.
Record My Desktop.
Sí, el que passa és que és bastant limitat perquè grava el que fas i ja està. Després, si tu vols editar, has de buscar un altre programa. Però jo diria a la gent que ens escolta que vagi a la Wikipedia i sobretot a la d'anglès, si buscava List of Screencast Software, et surt allà de tot, dient si és de programari lliure o no.
També és cert que quan menys editis, millor. O sigui, quan més el gravar, encara que tinguis que provar-ho dues o tres vegades, si prova una i...
Però el Camtasia aquest de quin preu estem parlant? Que és molt car o...?
Hi ha diverses modalitats.
No sé, estem parlant potser entre 100 i 150 dòlars.
Vale, que no sigui un programa aquest de 5 euros.
Tot i que a vegades el Camtasia te'l trobes en Mac en els bundles, que són aquests paquets de programari que surten més a compte. Mireu-vos-ho si esteu interessats. Ara tornem per parlar de la part d'experiències.
Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat. Fes queixalada al primer programa independent de cultura tecnològica en català. Mossega la Poma.
Anem a trencar el ritme del programa avui i anem a posar música. Avui anem a escoltar els... I després parlarem de les experiències, perquè portem molta estona xerrant i hem de descansar una mica.
He fet un spoiler, ho sento. Sí. Parlarem del seu canal de YouTube.
Sí. Anem a escoltar la gent de Born 54, catalans de la ciutat de Barcelona. Bueno, són de tot arreu. Però ara fa molt de temps que no sé res d'ells i, de fet, els estic seguint a Twitter. I tu sí? Més o menys. Perquè no contesten a Facebook i estan una mica... On està la gent de Born 54? Van sortir Catalunya Ràdio no fa massa, no? Em sembla... Bueno, els donem una abraçada perquè fan música molt xula, música d'estiu, música de cervesa, d'anunci de cervesa.
L'Albert t'ha dit, després t'ho explico i ara ja...
Ara ens hem quedat una mica. Anem a escoltar la O del Born, que és un homenatge també a la ciutat de Barcelona, i tornem de seguida.
No vull deixar Barcelona, vine a passar-hi una estona. Sap tothom que té gràcia, si és que cuina fins l'últim dental. No vull deixar Barcelona lluny del meu costat. Em mira, és tan bona i fa bondat. M'enriqueix la ciutat amb els seus racons. Terra d'històries, sants i perversions. Thank you.
maneres d'expressar obertament la meva oda al cor fins a alçar les banderes. Els carrers seran l'urna de l'honor. I si trobes tanteres que anar per la vida passejant, té sentit si t'esperes de passar Barcelona pel davant.
Molt bé, seguim aquí a l'estudi central de Mossega la Poma amb en Carles Canyo i ja al tram final ara anem a parlar directament d'experiències i la primera, la que havia avançat en plan spoiler en Raül, que és la del Canyo Academy. Que això ve de Can Academy, que jo no sabia d'on venia i al final l'altre dia et vaig veure en un vídeo explicar-ho.
Però és casualitat, és que hi ha el senyor Salman Khan que va crear la Can Academy i llavors se'm va acudir i vaig dir, ostres, això... Canyo, pues ja està, és fàcil, no? Vull dir...
És un canal de YouTube.
Sí,
eh?
Sí. Exacte. El tema és que bueno, jo havia fet experiències en registrar les meves explicacions, perquè estic amb aquesta transició de més explicar activitats cap a projectes, no és una cosa que fas del dia a la nit, i llavors doncs, enregistrar, pensava, heu vist Blade Runner, suposo,
sí,
no? Que si no,
mítica.
Exacte, i l'escena...
Aquí, des que vam veure Blade Runner, contractem replicantes de tècnics de so.
Sí, però es compren de mala qualitat, perquè se'n refreda. Ja m'explicarà tanta tecnologia perquè refredi.
Vale, li falta el ninotet aquest del...
Bueno, doncs bueno, faré un spoiler per qui no hagi vist la pel·li, que no escolti durant una estona. Hi ha una escena final que és meravellosa, no? Y hay un señor que dice, he visto cosas que jamás creerías, ¿no? Los rayos C más allá de la puerta de Tannhauser, y comienza a decir cosas, y digo, todo esto se perderá en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Y entonces yo voy a pensar, las mismas clases no se han de perder como lágrimas en la lluvia.
Vaya asociación, ¿eh?
Sí, soc humà, no soc un
replicant. Sí, exacte, yo no vull que es perdin, porque vull que atravessin les parets, ¿no? Es como... I llavors vaig decidir començar amb el Camtasia del portàtil a enregistrar les explicacions i ho penjava a Vimeo primer. I després vaig dir, no, faré la Canyo Academy i ho faré més sistemàticament. I ho vaig començar a fer des del setembre fins al desembre, molt bastant sistemàticament. Després, com que he provat els projectes, ja no explico, per tant, la Canyo Academy ha tingut un parón, no? Però bueno...
Clar, perquè falta el material, diguéssim, bàsic, que són les teves classes, sí, que sí. Tu les enregistraves i que després pujaves al canal de YouTube.
Sí, i llavors això ha tingut coses curioses com les estadístiques... És molt modesta, eh? Vull dir, tinc 50 i pico subscriptors i és modesta perquè... Però ha tingut coses curioses, no? Normalment les estadístiques són molt normals, però el dia abans i el dia de l'examen fan un pic.
Ah, amigo.
Llavors, això ja...
La ment criminal de l'alumne pensant a veure de què vol parlar el tarat del profe.
Exacte, exacte. I bé, per això hi ha hagut alumnes que m'han dit ah, pues, està bé perquè és com si tu estigués allà explicant-m'ho, no? Llavors, això és una experiència que...
Mentre pensen, preguntarà d'això, preguntarà
d'això. Tota l'estona estàs dient, estàs proposant una manera de fer les coses on la classe té molt sentit. O sigui, estàs donant valor a la classe. Hi ha moltes coses que es poden fer fora de l'aula. A l'aula li estàs donant més valor. De treballar en grup, de comunicació, de resolució de dubtes...
I que per exemple, d'aquí a vegades, que potser nosaltres no veiem tant, però que hi ha gent, sobretot jove, que viu quasi sempre dins YouTube, Poder, suposo que per ell veure una classe teva al YouTube comparat amb estudiar-se aquella classe llegint de paper deu ser un món completament diferent i en el fons està fent el mateix. Mm. Però pel seu hàbit segurament veure't a YouTube per ell deu ser molt més còmode i molt més natural.
Clar, a més jo penso que també si em mires del tablet o del mòbil, pues si, no sé, si té un wifi projecte, podria pues, estar mirant la lliçó. Mm-hmm. Llavors, això m'ha anat més o menys bé. La meva idea quan vaig fer això no era per... Era una altra, era fer una cosa que es diuen les flipped classroom, que són les classes al revés. Que vol dir que de deure poses, entre cometes, mira aquest vídeo on explico això, i a classe fem els exercicis i et puc ajudar si tens un problema. Uh-huh. La meva idea era crear un arsenal aquest curs i el curs que ve ja tenir l'arsenal de vídeos i poder fer això. El que passa és que pel camí he anat pels projectes i ja...
Ja, s'ha quedat per mitjans tintes. La torre d'espaguetis, què és això? Que a mi m'ha quedat... Jo aquí reconec que no havia fet les deures perquè no sabia el que era. Què és això de la torre d'espaguetis?
És brutal, és un experiment que té moltes aplicacions. Un senyor que es diu Tom Wujek ho va fer una xerratet. Bueno, ho va inventar un altre senyor. Mm. I la idea és que en 18 minuts...
TET és un canal on fan temes de...
No, de qualsevol tema. Qualsevol tema,
si són xerrades...
Pots deixar-te la vida allà dins, sí, saltant d'una a l'altra.
Sí. I de qualsevol tipus de temàtica, molt ciència, tecnologia, experimentació, i val la pena de veure perquè són gent puntera.
Sí, sí, i n'hi ha una de 6 minuts que es parla de la importància de fer prototips. Llavors ell parla de l'experiment de la torre espagueti. Es fan grups d'unes 4 persones, se'ls dona 18 espaguetis, no, uns quants espaguetis crus, un metre cintaillant, un fil i no sé si alguna més. I llavors tenen 18 minuts per muntar una torre que s'ha d'aguantar per si sola quan acaba el temps. I a dalt de tot li fiques una nube d'aquestes de menjar de golosina, no? Mm-hmm. I s'ha d'aguantar. Sí, els que s'aguanten es mesuren i el que la té més llarga guanya. Llavors, el tema és que això està molt bé perquè la gent... es pensa primer, farem això, no? I veu que no funciona i llavors la gent que ho fa millor és la que va fent prototips. Curiosament, els estudiants, per exemple, econòmiques ho fan bastant malament i els estudiants que van, els nens de guarderia o de parvulari ho fan molt bé.
Perquè la seva manera d'aprenent, el seu aprenentatge és en base a prova-error.
Exacte, i diuen, això no funciona, provem això altre, això no funciona. Mentre que hi ha molta gent que fins al final que diuen tiempo, no fica la nube i és quan potoplom, cau, no? Llavors, jo els hi faig els... Quan han de fer el projecte...
O el prejudici, no, de dir, no, ho he estat pensant i és així. I és així i ho repeteixo i ho repeteixo.
Exacte, i llavors la idea és que tu faràs un projecte ara i ves fent prototips. No diguis, faré això, i al final no has pogut fer res. Mm-hmm.
Com el temps se'ns menja, vaig jo parlant i ja no parles tu més, Carles? Perquè t'avui, déu-n'hi-do, No, a veure, aprenentatge basat en projectes, tu ho has portat al terreny pràctic i has agafat casos reals, per exemple, en la Llei Orgànica de Protecció de Dades i en la LSSICE, que ja diràs el que és, amb grups de 3 alumnes. Explica'ns de què va anar això, pues molt breument.
Són dues lleis que haurien de fer la majoria de gent que té una activitat econòmica o que té protecció de caràcter personal, dades de caràcter personal. Molta gent, tipus autònoms, petites empreses, no ho fan. I doncs jo vaig buscar una sèrie de gent a qui els grups, cada grup de 3 tingués un client, entre cometes, i els hi van fer una guia bàsica.
Si vau fer una consultoria de la LOPD feta per alumnes.
Sí, però sempre...
Sense cobrar, clar.
Exacte, i dient que era una cosa que no era professional i que haurien d'anar... Mm. I la veritat és que van motivar molt els alumnes.
Va, clar, és un cas real i a més amb uns resultats aplicadíssims.
I havien de trucar a vegades i llavors quan trucaven estan nerviosos, parlaven, els feien unes preguntes i els mateixos alumnes van reconèixer que el tema legislatiu no els agrada, a mi tampoc, però que així molt millor que si hagués sigut més convencional.
Mm-hmm. I l'altra cosa que jo sé que t'he vist actuar... al Man in the Middle, tu els ensenyes a fer de hackers. No? Si els pares estaven rebotats amb Twitter i Facebook, ara fent-los fer de hackers ja. Però m'agrada molt com ho planteges. Explica el que
hacker,
fas.
Bueno, aquí ja ho sabeu, però igual la gent que ens escolta, no, el hacker té un sentit ètic. És el cracker el que fa amb mala fe.
Sí,
llavors, dit això, que quedi ben clar. No? Mm. Doncs els hi faig jo, en comptes d'explicar hi ha aquest atac, aquest altre, dic no, fareu una sèrie d'atacs i cada grup a vegades el mateix ho varia. I llavors veuen l'atac, se'l fan entre ells sempre, i els dic, heu de ser entre vosaltres i sempre avisant. I a partir d'aquí, formes de combatre, amb el que van treballant molt totes les coses relacionades.
Passa amb seguretat informàtica, no?
Sí, sí, i estan molt més motivats.
Molt bé, Carles, doncs acabem aquí, anem a entrar en tertúlia Mossegui, que avui serà una tertúlia a 3 minuts, perquè primera no hi ha notícies, i segona hem d'anar per feina. Per tant, sintonia de... Tertúlia?
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui, l'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Ho vas publicar tu, Raül, que
sabia...
És que em va fer molta gràcia perquè ho vas pronosticar o ho vas dir de passada. M'ha semblat dir, i vas fer un article sencer confirmant-ho.
Sí, soc una mica basada en aquest tema. Que s'ha confirmat el tema dels comandaments físics per als videojocs a iOS, tant per iPhone com per iPad.
De fet, això arrenca amb el tema que jo també havia apuntat, i és que per fi Apple ha obert molt... O sigui, ha fet diverses coses. Una és, ha millorat el Bluetooth, ha obert l'API de Bluetooth, ha obert l'API de diferents coses de control de controladors...
De fet, està oferint més serveis des de dins de la plataforma cap als desenvolupadors que abans.
I això fa... aquests dies revisant podcasts i programes americans de tecnologia, que hi hagi com una divisió d'opinions. Tenim els developers, que ara poden fer moltes més coses i, per tant, poden fer millors aplicacions per iOS.
Jo crec
que
dins del món dels developers hi ha la sensació de, per fi,
sí.
No ho posaron tot, però
release,
moltes coses o grupets d'interès sí. Que estan esperant i van vist i diu, per fi, puc fer això.
En canvi, en la part estètica, als dissenyadors...
Jo crec que la sensació és pa esto.
Sí, pa, hi ha una mica com
tanto
de
pa esto?
Controvèrsia. Però jo penso que està bé. En el fons sí, sempre se li reclama Apple, que és molt tancada, ara està fent passos.
Sí, de fet, i a més l'aposta pels comandaments de videojocs no només han confirmat la presència d'aquesta app i l'estan impulsant molt, sinó que han confirmat que estan treballant amb Logitech i amb Moga, perquè ells estan fabricant un Logitech i l'altre Moga, però estan fabricant comandaments, perquè jo crec que és una mica com mostrar el camí. En el fons ja existeixen per Android, però és com dir, no, o sigui, això va de debò, i allà darrere d'aquests dos és Apple. Jo crec que és un avís als programadors de videojocs de no he fet aquesta API perquè es mori aquí de fàstic. I vosaltres mateixos, si no la feu servir per les bones, l'acabareu fent servir per les males.
A mi em fa gràcia una cosa...
Està molt bé, perquè així es centralitza, i després sí. Poden fabricar perifèrics i tots parlaran igual.
Arrel de tot això, perquè ja veieu que ara el que han fet molta gent, sobretot la gent que desenvolupa, és provar pues, les versions betes d'iOS que ja van repartint al Worldwide Developers Conference o es va alliberar. Em fa gràcia una cosa, i és que hi ha gent que no són developers, com el Miquel, que va estar aquí l'altre dia, que ja tenia la versió instal·lada, però ell desenvolupa. Gent que no són developers. Que si estan a l'iOS 7. El posen a parir.
És molt molon portar-lo.
A veure, sí, però...
Mira,
jo vaig estar sopant l'altre dia el divendres i al de taula del costat ell estava lligant amb ella ensenyant-li a l'iOS 7, que no m'havia vist mai. Dic, has visto que sistema operatiu más avanzado, nena?
Com va acabar el tema? Perquè...
No sé, jo vaig marxar abans que arribessin a tocar-se per sota de la taula. Doncs,
crec que l'Albert no prova aquest mètode de lligar, eh?
Sí,
no.
Doncs escolta'm, ella estava molt emocionada i ell tenia una cara de que després me lo voy a pasar teta, que no veixis. Doncs, dit això... si t'instal·les una versió beta que no acaba d'estar... Clar, és una beta, és una primera versió. La majoria d'aplicacions no funcionen perquè no estan adaptades a l'iOS 7 i el poses a parir perquè no et va el telèfon i tal. Hòstia, però què te l'instal·les?
Aquesta pues pregunta és tan genèrica...
No, és una societat. Crítica a vosaltres, els mosseguis. Ho dic perquè em va fer gràcia.
Jo no me'l penso instal·lar fins que no m'arribi per la via oficial al mòbil. O sigui que...
Bueno, hi ha la màxima aquella de beta és igual a peta.
Sí, peta. Em salto el que ens ha dit el Miguel Godallol via Twitter, que ens deia que tindrem un nivell per mesurar la part de...
O sigui, jo proposava la brúixola. Si tractàvem aquest tema com a notícia, cedia el meu micro a l'Albert perquè es pogués quedar a gust.
No, Albert, no.
Sobre la innovació que és introduir un nivell a l'aplicació de l'iPhone.
Exacte. El que sí que hi ha una que a mi m'agrada molt, que és la de capar les trucades d'espam.
Sí, bueno, de fet van dir que es podien bloquejar contactes. Per tant, se suposa que si algú et truca, com que ara és obligatori trucar des de números que es puguin reconèixer, que no pots trucar des de números desconeguts, en principi, si els que tingueu empreses que us truquen i us toquen molt els nassos i això, amb iOS 7, en principi, us podríeu crear un contacte amb aquest número de telèfon i dir, aquest no vull que em truqui mai més.
Això és com es farà a partir d'ara o com ja es fa ara?
No, suposo que... No, ara no es pot fer.
Si ara tu pots fer un contacte fals i aleshores aquest contacte fals li treus el so. Això es fa ara. Això és la manera com ara surts del pas.
Exacte.
¿Vale? Però no pots bloquejar contactes. Ara, per fi, amb iOS 7 es podrà fer.
Això és el que han dit.
Això no depèn d'operadora, en el fons?
El què? Això no, perquè suposo que és el telèfon que quan rep la trucada el que fa és que la ignora. No te la treu ni per pantalla. L'antena deu dir, aquest no el vull.
Uns segons més de Bord 54 i tornem, que marxem amb propostes mosseguis.
Precisely when you walked through the door, I'll see you.
Hosti, m'agrada. Aquesta sí que és cançó d'anunci d'Estrella Damm.
No, però no és la sintonia de les propostes.
Sempre,
no me la canvio cada setmana. Ja que s'enteri.
En Miquel Coll. En Miquel Coll és el responsable de l'empresa Xpressa Geophysics, que no serveixi de precedent, és un director d'una empresa que ens escolta, que van parlar d'un producte de la seva empresa i ha dit, nens, no us vau enterar de res del que fa el meu producte.
I ja ho he dit abans, que intentaríem que no repeteixi això de parlar amb coneixement de causa d'alguna cosa.
Fa uns programes van parlar del Geoscan HD, que era un sistema que servia per, sense obrir el terra, veure el que hi havia a sota. ¿Vale? Uh-huh. I ara aquí ella ens explica. Diu, és un sistema que estem desenvolupant i que serveix per detectar, sense necessitat d'obrir el terra, carrers, canonades, xarxes i altres sistemes soterrats. En Miquel ens ha donat més detalls de com funciona Geoscan HD, que és un sistema que integra dos matrius de sensors, antenes de georadar i sensors electromagnètics vectorials.
I que de cop i volta això comença a semblar ja una cosa molt virguera, eh?
Exacte. Tant és així que a la propera temporada ja m'ha acceptat que vindrà i ens ho vindrà a explicar.
Jo no recordo com vam parlar això, però què? El devíem comparar, suposo, amb un Zauri d'aquests que vam
agafar. Sí,
és una
mica així.
No me'n recordo, però deixant-nos.
De fet, com no ens agrada que la gent vingui a parlar de su libro, parlarem d'innovació a Catalunya en temes d'enginyeria. Uh-huh. Vale? I de pas parlarem del Geoscan, ja pobre, ja que ve, que el vam tractar tan malament.
Sí, mira, en Pau Nina ens va enviar un correu per recomanar-nos un joc que ha creat ell mateix per iOS i per Android, que es diu Salva Catalunya.
Jo crec que no té salvació, però bueno.
Home, sí, tira, pensem així. És un joc innovador i addictiu d'habilitat on el jugador protegeix Catalunya d'un atac de meteorits, que potser seria el menor dels nostres problemes.
Sí.
Fins aquí la falca. Fent ús d'un tirador gegant. Alguns ja l'han començat a anomenar l'Angry Birds català, perquè us feu una idea de la mena de joc.
Sí, és bastant addictiu. La Cristina Fernández, els amics de l'empresa de jocs socials i multiplataforma King, que n'hem parlat i vam tenir el seu director entrevistat aquí, han llançat per iOS i per Android el seu joc Pet Rescue Saga. És un rescatar mascotes. Que ja estava disponible en Facebook en més de 5 milions de jugadors diaris i ara és un dels i que era un dels top 10 a Facebook, ara ja disponible per iOS i per Android. I Carles, tu tenies una proposta?
Una proposta, un llibre que he començat, que m'he enamorat profundament, que es diu Pensar ràpid o pensar despacio, del psicòleg Daniel Kahneman, que va guanyar un Premi Nobel en Economia.
Això és el que... Jo no ho tenia clar, pensava que era mentira, però no, el tio ha guanyat un Premi Nobel d'Economia.
Sí, i escriu molt bé, molt
pensar...
bé.
Pensar... Com era? A veure, torna a repetir.
En castellà, pensar ràpido, pensar despacio.
I de què va?
Dels dos sistemes que ens governen, que seria l'intuïtiu i ràpid, i després el lent i reflexiu, i com això ens fa uns errors cognitius típics que tenen aplicacions en l'educació, en l'empresa, on vulgueu. O sigui, és molt, molt revelador.
Carles, moltes gràcies per haver vingut avui amb nosaltres a Mossega la Poma. Avui t'han deixat xerrar, eh? Sí, jo penso que són els convidats que penso xerrar últimament. La propera setmana a Mossega la Poma, tertúlia 100% tecnològica, amb la visita especial d'en Roger Baldomà, membre del podcast Puro Windows.
I el que és pitjor, fundador de Badajocs.
Fundació de Badajocs, sí. Amb qui intentarem trobar aquest equilibri que mai trobem, perquè sempre li donem mastegots al sistema operatiu de Bill Gates.
Però no res més que no es mereixi. O sigui,
no.
Des d'aquí es fa des de l'objectivitat més absoluta.
Absoluta.
I no oblideu oxitonitzar-vos i no podeu mitjar-vos. No ho dic bé.
Ves un veig, era una cosa així. Gràcies a tots.
Sí, per a vostra atenció, ens retrobem la setmana vinent i ens podeu enviar propostes, comentaris, suggeriments, tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat i ens podeu seguir a twitter@mossegalapoma. I ara sí, si vols dir...
No oblideu, és difícil això, oxitonitzar-vos i dopaminar-vos.
Vinga, merci. Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.